n'en veux pas des bijoux de chez Chanel.
Continuem al Planeta Prat i, de fet, ja estem a punt d'acabar el programa. Ja sabeu que els dimarts, cada 15 dies, tenim el nostre espai de reflexió i de perspectiva feminista amb Laura Quintó. Molt bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
On parlem de temes ben diversos i avui parlem d'un conjunt de temes que ja hem comentat una mica per sobre altres vegades.
Sí, de fet, del món de la medicina n'hem parlat en més d'una ocasió i n'hem parlat des de diferents punts de vista, des de diferents perspectives, però just la setmana passada llegíem una notícia que em va alegrar molt perquè crec que recollia una mica els neguits que en diferents espais hem anat tractant, i és que vaig descobrir que existia l'Associació de Metgesses de Catalunya i vaig dir, ostres, per fi, no?, una representació de tot allò que havíem anat comentant. De fet, ens diuen que les dones representen el 50% aproximadament dels facultatius en actiu, de metges i metgesses, però hi ha una diferència molt gran quan mirem quin és el percentatge que ocupa els càrrecs. Uh-huh. Això què vol dir? Que tenim un sostre de vidre? Doncs sí, i a més també vol dir que això té repercussions en com s'aborda la medicina, perquè segueix tenint una mirada molt masculina. Per parlar de tot això les hem convidades al programa. En concret ens acompanya l'Anna Oliver, ella és tresorera de Metgesses de Catalunya i especialista en medicina general i psicogeriatria. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, amb molta il·lusió de conèixer-vos aquest espai, com havíem comentat fora de micròfon, doncs anem parlant sobre diferents temes al voltant del feminisme i havíem abordat el tema de la medicina però en sectors molt concrets. Per tant, ens ve molt de gust compartir aquesta realitat amb vosaltres i a veure si ens ajudeu a veure un panorama, una pinzellada de quina és la realitat. Dèiem que les dones representen més del 50% dels metges i metgesses, però la realitat és que quins càrrecs ocupem?
Doncs mira, tenim un estudi demogràfic que va fer el Col·legi de Metges de Barcelona el 2018, on ens indiquen que amb càrrecs, per exemple, de coordinació, càrrecs intermedis, les dones representen un 11,2% versus un 15,4% dels homes, però amb càrrecs de direcció només és un 4,4% i els homes un 14,5%. Això implica, doncs, que els llocs de més, on es prenen més les decisions estan majoritàriament ocupats per homes.
Quines conseqüències pot tenir aquesta situació?
Doncs segurament el primer de tot és que no se'ns visibilitza, no podem exercir un lideratge i se'ns discrimina. Per tant, no tenim condicions ni d'equitat ni d'igualtat.
Uh-huh. Aquesta és una situació que malauradament anem veient que repeteix en diferents professions, però és que en el cas, per exemple, del món de la medicina, quan diguem-ne acabem la formació, les dones, no?, quan acabeu la formació, esteu precisament en una etapa de la vida doncs més avançada que potser altres carreres, no? Ens plantem amb una dona amb 28-30 anys, que algunes poc després d'haver finalitzat el període de MIR o del doctorat comencen també a estar en el punt vital de prendre la decisió de tenir fills. És compatible la maternitat amb la medicina a dia d'avui?
Doncs és molt difícil, és molt difícil. De fet, la doctora Escursell sempre diu que les dones en aquest final de cicle de formació es queden encallades, mentre que els homes continuen amb la seva progressió, les dones ens quedem encallades. De fet, amb un estudi que s'ha fet també al col·legi sobre la demografia i la conciliació i les necessitats de conciliació, hem observat que vora un 40% de les dones s'acullen a una reducció de jornada laboral o a una excedència per tenir cura de fills menors de 3 anys, mentre que els homes és un 8,6%. Clar, això és un entrebanc molt important a l'hora d'accedir a posicions de direcció o a posicions de lideratge, no? I no es pot competir en condicions d'igualtat ni en condicions d'equitat mentre no hi hagi una cultura de conciliació i corresponsabilitat dels homes. I no parlo només dels homes de casa, sinó també dels homes de la feina, dels homes metges, no? A banda d'això, també tenim doncs, micromasclistes, una societat patriarcal que fa que les dones estiguem sotmeses a més estrès, a més burnout, i això també ens fa sentir molt més insegures.
Jo m'imagino que aquell argument que hem sentit moltes vegades potser algú li pugui estar passant pel cap de bueno, que la medicina és una professió que salva vides, que és exigent i no es pot estar per qualsevol cosa, no? I has d'estar permanentment. Us heu sentit argumentaris d'aquest tipus i com els desmuntem?
I tant, ens ho hem sentit a diari i que per ser dones doncs, tenim que dedicar-nos a cuidar els fills, a tenir la cura de les persones dependents i que no podrem exercir la nostra feina amb la mateixa garantia i la mateixa qualitat que un home, però això no és cert. És a dir, nosaltres tenim exactament les mateixes capacitats. El problema és que, clar, l'exigència a l'hora de compatibilitzar, a l'hora de conciliar la vida familiar i laboral és molt diferent. I els homes amb això haurien de fer també un pas endavant i fer-se corresponsables. No és la resposta no és aquest ajudo, la resposta és com ens ho repartim per fer-ho d'una manera equitativa i consensuada.
De fet, en molts dels casos, les retallades econòmiques d'aquests darrers anys han vist encara més perjudicada aquesta escletxa, no?, entre homes i dones en el sector laboral. Ha passat en el món de la medicina, on intueixo que les retallades han sigut especialment dures, no?, perquè és això, estem parlant d'una feina que afecta la vida de les persones. S'han ressentit més les dones?
Sí, s'han ressentit més. De fet, també hi ha un estudi sobre la precarietat laboral que ens diu que les dones tenim treball temporal amb un 30,7%, mentre que els homes és un 18,5%. Quan parlo de contractes més precaris i treballs temporals, parlo d'aquests contractes brossa que van de dilluns a divendres o que només són mensuals o que són beques post-mir per ocupar llocs encoberts d'adjunts o contractes d'aquests que són interins o que no, que són de prestació de serveis. És a dir, evidentment, tenim una precarietat laboral, sobretot amb gent jove, però molt més amb dones, i això també fa que els sous siguin inferiors als homes homòlegs. Hi ha una bretxa salarial d'aproximadament un 11%. Vull dir que hi ha molta falta de conciliació, tenim més cura de familiars per part de les dones, tenim el problema de la maternitat i això obliga les metgesses a fer menys guàrdies, a dedicar-se menys a la recerca i a la docència i sol·liciten més excedències i permisos. Per tant, la desigualtat implica aquesta bretxa salarial de l'11%.
Anna, no sé si fins i tot amb el tracte amb els pacients, que arran de les retallades també s'han agreujat les agressions que patiu el personal sanitari, penseu que les dones pateixen més aquest tipus d'agressió en el contacte directe amb els pacients?
Sí, patim més agressions perquè també se'ns veu més febles, no? I també se'ns veu més insegures i tot això també ve marcat per la nostra, segurament per tot el tema educacional, que també ens fa fer un pas enrere moltes vegades, no? Que no hem tingut segurament referents, líders, dones que ens hagin empoderat per poder fer front a tot això.
De fet, si em permeteu una anècdota, comentar que en les manifestacions del 8 de març aquí al Prat van fer una pintada al centre d'atenció primària que deia alguna cosa així com no em diguis nena, sóc metgessa o infermera, no? I de fet el col·lectiu d'infermeres i metgesses del centre van demanar, sisplau, que no traguessin la pintada perquè es sentien molt identificades. Anna, us heu sentit molt a dir això de nena?
I tant. Això forma part de tots els micromasclismes que tenim en el dia a dia, que impliquen aquesta falta de respecte, no? Aquesta actitud paternalista de menystenir-nos, no? De menystenir-nos davant inclús dels pacients, no? Perquè jo no, a mi no se m'acudiria mai davant d'un pacient dir-li a un home metge, pues ara això ja s'encarregarà Manolo. O ja lo harà Futanín. No, se li diu se lo harà el doctor García o le llevarà el doctor García i ells és més fàcil que diguin bueno, a partir d'ara ja lo harà Anna. No diuen la doctora Oliver. I aquest és un dels problemes que tenim. Que també la perspectiva de l'home és una perspectiva de superioritat. bueno, marcada probablement pues, per l'educació, pel patriarcat, per aquest paternalisme implícit que moltes vegades les mateixes dones també tenim.
Absolutament, de fet, aquest espai és precisament un viatge de descoberta personal i que compartim amb les oients d'anar descobrint a poc a poc tots aquests masclismes o micromasclismes més sutils que tenim del tot integrats, no? I que sense adonar-nos compte anem transmetent amb el dia a dia. Un altre dels fets dels que volíem comentar és que, de fet, l'altre dia parlaven, sortia una notícia i la comentaven al cafè, el fet de que moltes morts per atac de cor de les dones es podrien evitar, però van sortir unes estadístiques que parlaven que precisament el problema era que la sintomatologia que coneixem de l'atac a cor és la sintomatologia per l'home, no per la dona. I em va semblar que era un fet també rellevant per compartir a la conversa d'avui. Realment tenim una mirada des de l'home en la medicina? Això és tan així com sembla quan apareixen aquestes notícies?
Sí que és així, sí. De fet, aquest estudi que tu parles és l'estudi de la doctora Sambola de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que parla precisament de les morts per patologia cardíaca i el percentatge és significatiu perquè és un 9% d'homes versus un 18% de dones. Clar, com a causes, ella identificava, doncs, per exemple, dificultats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Per què? Doncs perquè, clar, com que no tenim ajuda, doncs ens ho tirem tot a l'esquena. I què passa? Doncs que doncs aguantem, tolerem més el dolor, no donem la importància als símptomes que apareixen, això fa que triguem més a anar al metge, que el diagnòstic precoç sigui en menys ocasions i, per tant, no arribis a la teràpia adequada per poder fer el tractament efectiu. I això, doncs, es tradueix en morts, evidentment. A més, les dones, en aquest estudi també va sortir que tenien més comorbilitat i més factors de risc cardiovasculars, per exemple, hipertensió o diabetis, o que tenien uns símptomes, una clínica més larvada que fa que s'emmascari el quadre i això fa, doncs, precisament que arribem tard, no? Uh-huh. Amb la qual cosa, clar, si hi haguessin més dones en els alts càrrecs, s'afavoriria la conciliació, s'afavoriria la prevenció dels factors de risc o s'estudiarien més les patologies més freqüents a les dones. Les dones exercirien de líders i d'alguna manera serien referents també per les més joves i hi havia potser més participació en tots els processos de selecció o en els processos de decisió, en les taules de debat, amb tot el tema científic, amb fomentar les polítiques que tinguin també perspectiva de gènere, que això és molt important.
Mm-hmm. I suposo que amb tot això esteu amb l'associació, no? No és
Exacte.
Poca feina.
No, és molta, i tant.
Vam parlar un dia, Laura, de la violència obstetrícia a l'hora d'anar a donar a llum. En aquest cas, penses, Anna, que també tindríem un altre tipus de parts, un altre tipus de respecte pel cos de la dona en un moment tan important com és de portar una vida al final?
Clar, sí. Segur que hi hauria una altra perspectiva de tot això. Mm-hmm. Les dones tenim una altra manera de veure i de fer les coses, no? I això es nota a tot arreu, a tots els nivells. I aquest seria un en el que segur que també seria, diguem-ne, més natural.
Uh-huh. En el cas, per exemple, de les teves especialitats, parlàvem de que treballes en el camp de medicina general, però també en psicogeriatria. Identifiques algun cas significatiu com aquests que parlàvem? Digues, mira, doncs això crec que podria canviar molt o que el fet de que les dones estiguéssim al capdavant d'això donaria una altra mirada, un altre punt de vista.
Sí, segurament tot el que és el referent a la vivència femenina a la gent gran també seria diferent. Perquè probablement l'abordatge que es fa, que és un abordatge en equip, que és un abordatge integral i que està bé, no té l'especificitat de les dones tampoc. I això passa en el meu camp, però passa en tots els camps. Per tant, sí que seria interessant d'estudiar a fons quina seria la perspectiva femenina per poder donar una millor atenció a les nostres dones grans.
Mm-hmm. Des de l'entitat, dèiem, teniu molta feina a fer, per on us plantegeu començar o quins són els primers passos que teniu a la vostra agenda, no?
Pues mira, de moment el que hem fet és, tenim una web que ja està activa, fem una crida a totes les dones metgesses en actiu i a les estudiants de medicina, perquè recordem que un 70% són dones, perquè s'inscriguin, hi ha diferents comissions que es posaran en marxa i comencem a caminar. Hi ha un blog també i donarem sortida a totes les qüestions que se'ns plantegin, però vaja, en principi la idea en general és empoderar, fer recerca i investigació, impulsar la visibilitat de les dones tant a nivell científic com a mitjans de comunicació, promoure models i referents de lideratge femení, potenciar la investigació de les patologies que afecten primordialment a les dones, perquè la diferència biològica existeix i la ciència de la diferència hauria d'estar i formar part a la recerca i a la docència de totes les especialitats de les ciències de la salut i una mica promoure el lideratge femení també per aquestes dones joves que venen per darrere empenyent i que també necessitaran tenir unes polítiques de conciliació perquè criatures s'han de portar al món igual. No és normal que ens encallem amb la maternitat.
I tant. No sé si heu tingut l'oportunitat de fer alguna reunió amb alguna de les administracions per veure si estan receptives o quin és el seu parer.
Doncs sí, de fet hem parlat amb la molt honorable consellera Alba Vergés i tenim la grata notícia de que efectivament vol prioritzar la perspectiva de gènere a totes les polítiques, també amb salut, i sabem que ja l'any passat es va engegar un programa relatiu a l'endometriosi, que és una malaltia de dones, i que aquest programa tira endavant, i que també hi ha un programa d'expertesa universitària en lideratge femenina que ja va començar el dia 15 d'aquest mes, dintre de la formació en lideratge femení, perquè des de conselleria es volen impulsar 12 mesures, i una d'elles és aquesta. I ja està en marxa això. O sigui que això està adreçat a 24 dones professionals d'hospitals de l'ICS i comencen aquest camí una miqueta també per començar l'empoderament femení en el lideratge. Mm. Amb la qual crec que anem en sintonia i això és una molt bona notícia.
I tant. I és diferent la situació que trobem aquí a Catalunya, per exemple, si ho comparem amb la resta de països europeus, ens passa el mateix que sempre sembla que al nord estan com més avançats i cap al sud ens costa més?
Ens passa igual. És un problema global, no és un problema nostre. És un problema general. És a dir, estem abocats a fer alguna cosa per resoldre això i el problema és global. Per tant, nosaltres seguim l'Associació Internacional de Dones Metgesses Americana perquè és la que ens porta la davantera, però està clar que és un problema que no només tenim nosaltres, ho té tot el món, això. Tot el món civilitzat.
Doncs esperem a veure si a poc amb aquestes organitzacions convidem a totes les metgesses pretenques que puguin també adherir-se. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bon dia.
Adéu.
Adéu.
Laura, t'esperem a la propera, que vagi molt bé.
Molt bé, doncs ens veiem aviat. Adéu.